i en fi, una pila de gent, no només la primera vegada Elton John, la primera vegada Bruce Springsteen, AC/DC, tothom va passar primera vegada amb Gai Mercader. Doncs a partir de les 12 del migdia parlarem amb ell d'aquesta Barcelona que ara ja és centre també internacional de grans concerts. Pel que fa a l'agenda musical del dia, avui arrenquem amb la segona jornada de l'Embassat de Sabadell. Perquè si la pluja ho permet, avui l'electrònica serà la protagonista al festival amb HBOB, el duo vienès, acaba de publicar el seu sisè disc, Tu, i el presenta en directe al Parc Catalunya, on també passarà el punk rock de Biznaga. Grup madrileny que ha fet el salt a un públic més majoritari amb el seu últim disc Bremen no existe. Altres noms destacats de la jornada d'avui a l'Embassat són Pol Batlle i Rita Payés, La Paloma i Mainline Magic Orchestra, entre altres. I sense deixar Sabadell, encara un altre concert, en aquest cas Manu Guix. El músic de Barcelona, que actua avui a la sala Cava Urpí en format acústic per presentar les cançons de l'últim disc, que es diu Moments, un repertori on també anirà a càrrec del públic, que podrà triar algunes de les cançons que cantarà Manu Guix. Mentrestant, a l'Hospitalet de Llobregat hi arriba Albert Pla. Siempre pasa lo que no te esperas. El músic, col·laborador d'aquest programa, actua avui a la sala Salamandra amb una banda sorpresa que li deixarà les mans lliures per fer i desfer. Vaja, si no, no seria Albert Pla. Concert que serà festiu i crític, com és marca de la casa. Un altre referent punk de l'estat és El Drogas. El líder de la mítica barricada fa avui el segon concert consecutiu a la sala Rasmatàs a Barcelona i, com ahir, amb totes les entrades venudes. I també celebren aniversari, com també ho fa El Drogas, que està celebrant 40è aniversari de la fundació de Barricada. Avui celebren aniversari de la Fe i les Flores Azules. Una gira de 20 anys del duo format per Òscar Danielo i Helena Miquel que fa parada avui a Salt, a la Mirona. Concert en què el grup reviurà grans clàssics, però també tocaran el que ha estat el seu primer single en 9 anys, aquí a hora, en què mantenen aquest estil característic a mig camí entre el pop i el hip-hop. Les 9 i 2 minuts, de seguida arrencarem tertúlia, avui d'aquí uns minuts, però abans, Quim Salvador, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Hem parlat ja de la decepció del Barça de bàsquet a la Final Four de l'Eurolliga, amb la derrota contra el Real Madrid, però més enllà d'això, el Barça de futbol celebra aquesta nit el títol de Lliga al Camp Nou, perquè rebrà la Copa oficialment després del partit que té previst contra la Real Societat.
Sí, s'escenificarà l'entrega del trofeu de mans del president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, a Sergio Busquets, i també a l'entrenador Xavi Hernández, i el capità es dirigiran a l'afició a través de la megafonia del Camp Nou. Serà una nit de celebracions, però abans hi ha un partit de futbol, un Barça-Real Societat, que el tècnic Xavi Hernández té molt present.
És moment de celebrar-ho davant de la nostra afició, ens entreguen la Copa, però també hi ha un partit abans i volem acabar la Lliga amb bones sensacions, guanyant, i encara tenim objectius, encara que siguin minoritaris, doncs assolir, no? Com l'equip menys golejat, les porteries a zero, el pitxitxí del Robert.
Un partit que arrencarà a les 9, aquest Barça-Real Societat, i que no podran jugar Gavi, que està sancionat, ni Pedri ni tampoc Araujo, que tenen molèsties. La Real farà el passadís d'una hora als blaugrana abans del xiulet inicial, però després és d'esperar que surti a totes, perquè si juga l'accés a la Lliga de Campions. Els donostiarres són quarts amb 5 punts de marge sobre el Villarreal. Un dels atractius del partit serà veure en acció el migcentre Xurri Urdin Martín Zubimendi, que és un dels objectius del futur del Barça per suplir l'adeu de Sergio Busquets a final de temporada. Xavi va reconèixer ahir que el fitxatge d'un pivot és la màxima prioritat al mercat d'aquest estiu, però també, això no ho va dir Xavi, això us expliquem nosaltres, la primera opció del Barça és l'alemany del Bayern, Joshua Kimmich.
I avui també acabarem, per cert, una estona abans al Via Lliure pel futbol, perquè juga el Girona, partidàs, avui rep el Villarreal amb l'objectiu de mantenir viu aquest somni de competir a Europa l'any que ve.
Sí, el Girona és setè amb un punt més que els seus perseguidors quan n'hi ha 12 en joc. Oriol Romeu és la principal baixa d'un Girona que recupera Tati i Angel i Joel Mitchell, entrenador miracle que va ascendir l'equip i que l'està guiant a la millor temporada a primera de la seva història, va tranquil·litzar ahir l'afició davant dels rumors que el situen en altres banquetes en un futur. Fins i tot n'hi ha que parlen del Barça.
Per sobre de los contractes està la palabra i està la meva sensació. Estic feliç en Girona i no són los sants innocents per a pensar en, El Barcelona té un gran entrenador, Xavi. No penso en altra cosa que no sigui Girona.
Mitchell té contracte fins al final de la temporada vinent. El Villarreal, de la seva banda, té baixes importants com Pau, Albiol, Parejo i Morales. El partit començarà a les 2 a Montilivi en directe a RAC1 des d'un quart d'hora abans. També jugaran avui a primera Atlètic de Bilbao, Celta, un quart de 5, i Almeria, Mallorca i Getafe, Elx, tots dos a dos quarts de 7. Ahir, Cádiz 2, Valladolid 0, resultat que pràcticament salva els andalusos i que manté l'Espanyol a 4 punts de la permanència que marca precisament el Valladolid. Els pericos jugaran demà a les 2 a Vallecas contra el Rayo.
En el dia que avui, en futbol internacional, Manchester City, després d'aquesta setmana en què ha eliminat el Real Madrid a la Champions, pot proclamar-se campió de la Premier.
Sí, ho faria per passiva si l'Arsenal perd aquest vespre al camp del Nottingham Forest, que s'hi està jugant la permanència, en un partit que començarà a 2:15. Un empat o una victòria dels d'Arteta obligarien el City a guanyar demà el seu partit contra el Chelsea.
I el, mentrestant, el Barcelonet és campió de la Lliga Masculina de Waterpolo.
Va guanyar el Sabadell per 13-8 el segon partit de la final i es va endur la 18a Lliga consecutiva i la que fa el número 23 al seu palmarès. Fran Fernández, jugador del Barceloneta, amb 17 lligues guanyades, valorava la dificultat d'aquesta Lliga contra un Sabadell que va acabar la fase regular en ple de punts.
Estamos muy, muy felices, ¿no?, de haber conseguido este título, que ha sido una temporada complicada. Sabadell ha sido un rival muy digno que nos ha hecho emplearnos al 100%. Es verdad que otros años a lo mejor en la Liga íbamos un poquito pues más relajados pensando en la Copa Europa. Este año hemos tenido que meter toda la carne en el asador y sacar lo mejor de nosotros. Creo que ha sido un buen estímulo, así que muy contentos por haber conseguido la victoria, por haber sacado un muy buen nivel y ahora pues a seguir soñando con lo que queda.
El Club Natació Atlètic Barceloneta té ara la Champions com a objectiu. La final avui es jugarà a Belgrat del 31 de maig al 3 de juny. I avui, aquest migdia, tindrem campió de la Lliga Femenina. El Sabadell i el Mataró es disputen el tercer i definitiu partit del play-off final a partir de 1:15 a Can Llong.
I acabem amb l'adeu d'una ja llegenda de l'esport català, Dona Carbonell, que hi va posar el punt final a una brillant carrera en la natació artística.
Plega amb 32 anys i a partir d'ara es dedicarà a la moda i també a donar suport a les esportistes que volen ser mares sense deixar la competició, de fet, com va fer ella. Ho farà des de la Comissió de Maternitat i Esport del Comitè Olímpic Espanyol. Dona Carbonell.
Y bueno, sentía que mi corazón necesitaba cambiar y empezar a retarme en otros mundos, en otros ámbitos y seguir aprendiendo de la vida. Como decían antes, jamás me voy a desligar del deporte porque es mi mundo, porque estoy muy agradecida. Ahora junto al COE, la Comisión de Maternidad, de Conciliación, Maternidad y Deporte me hace mucha ilusión.
Ona Carbonell tanca la seva carrera esportiva amb un total de 92 medalles i 3 participacions en Jocs Olímpics, amb dues medalles als Jocs Olímpics de Londres 2012.
92 medalles, imagina't.
Déu-n'hi-do.
El que deu pesar això, si les poses totes juntes. Les 9 i 8 minuts, gràcies, Quim, fins ara.
Bon dia.
RAC 1 Tònica està ben evident, les manetes i no t'ho va fer. Antoni l'arreglarà, Antoni l'arreglarà.
Per clients excel·lents, preus excel·lents. Celebra el nostre 20è aniversari amb un aire condicionat de 3.000 figuries per només 289 euros. Ja abrico de por.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAC, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics. Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Aquest estiu, el Corte Inglés de Diagonal, portal de l'Àngel i plaça Catalunya, obren per tu cada diumenge i festius de 12 a 8 de la tarda.
Molt més temps i avantatges perquè facis les millors compres en moda, esports, llar, supermercat, electrònica...
Recorda, aquest estiu, el Corte Inglés de Diagonal, portal de l'Àngel i plaça Catalunya, obren per tu cada diumenge i festius de 12 del matí a 8 de la tarda.
Saps una cosa? Aquest diumenge Servei Estació obre les seves portes.
Fantàstic! Aprofitaré el diumenge per posar el dia al balcó de casa.
El balcó, la terrassa, casa teva, tot el que necessitis. A Servei Estació trobaràs tot el que vulguis per aquesta primavera. De 12 del migdia a 8 del vespre al carrer Aragó 270 de Barcelona. Aprofita aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Coneixes Bionet? És l'empresa especialista en control de plagues, tractament de la fusta, tèrmits, vespa asiàtica a la Catalunya Central. A Bionet oferim un servei respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat per a empreses, particulars i administracions. Consulta més informació a bionet.cat o envia un correu a bionet@bionet.cat. Bionet, innovació i experiència al vostre servei.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 11 del matí.
Que havia una avaria, el viatge havien de ser uns 35-40 minuts i seran unes 6 hores.
Pido perdón por eso. Primero por la derrota, porque ha sido, esto es un deporte colectivo, y lo segundo por este desastre que he hecho hoy. Un desastre desde el principio hasta el final.
I wanted to see a good movie. I wanted to see a completion of the five films. I wanted to round out the story.
Tres minuts i arribarem a un quart de deu del matí. Ha estat sentir la música d'Indiana Jones i Banguera gairebé plorant d'emoció, eh? Què tal, Iba, bon dia.
Absolutament.
Home, va ser el gran prota i Harrison Ford allà a Canes,
que,
eh?
I penses, i quines pel·lícules d'aventures tan rodones feia aquell equip. Eren fantàstiques.
Aquelles tres, perquè llavors la quarta, que és la que jo no he vist, per sort, perquè diuen que... Sí. Els experts diuen que només n'hi ha tres de pel·lícules d'Indiana Jones, perquè la quarta no compta.
Com la Guerra de les Galàxies.
Ah, bueno, això ja és un altre debat. A sobre ja t'ho faràs tu amb els fans de les Guerres de les Galàxies, que són gent perillosíssima, segons com. Què tal, Joan Caral, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Tu l'havies gaudit, Indiana Jones, o et semblava...
Sí, no, vull dir, a mi el cinema d'aventures m'agrada, si és bo i és entretingut, i és allò que anaves al cinema... Al cinema, fixa el que dic, no, la tele, al cinema, sí. I et quedaves clavat a la cadira. Això és una pel·lícula...
Aquella imatge inicial de la pilota, aquella de pedra rodolant, que ja et quedaves com... Què està passant?
No, grans pel·lícules, eh? Són les grans pel·lícules d'acció dels 80 i 90, no? Bueno, 80, de fet.
És que el bon cine d'entreteniment és molt necessari.
És meravellós.
Sí. No, clar, és que sembla aquí tot sigui de ser invernament...
Art i assaig.
I excepcional. No. Vull dir, el cine ha de ser bo. Sí. Com la novel·la ha de ser bona. Vull dir, el gènere, doncs, que cadascú fot el que li rota.
Què tal, Joan Serra? Bon dia.
Molt bon dia.
Fan d'Indiana, també?
També. Hombre, també. I de la Guerra de les Galàxies, i molt a fer. No.
Ara no. Ja us ho arreglareu vosaltres.
No. O sigui,
això és com...
No és la religió...
No és que siguin enfrontaments, a vegades, entre aficionats de clubs.
No. No és que sigui fan de la Guerra de les Galàxies, però estic molt d'acord amb el que ha dit l'Iva, que hi ha tres pel·lícules i prou. Les que vam veure quan érem adolescents.
Exacte. Els contes de fades.
No us ho compraran, però bueno, ja... Ja us ho fareu. La Tània Tàpia, no sé si és de Guerres de Galàxies, Indiana Jones, o d'un altre tema. Què tal, Tània, bon dia?
Què tal, bon dia? Doncs mira, me n'adono que Indiana Jones les hauria de revisitar, perquè fa molt de temps que les primeres no les veig, la veritat. M'agafen a mi, els 80 m'agafen, era ben petita, però sí, les he vist i les recordo. I la Guerra de les Galàxies, passo a palabra, perquè ara us poseu les mans al cap, no n'he vist ni una.
Brutal.
Sacrilegi.
No n'he vist ni una. És aquelles coses que com les has de fer, la vida és molt llarga, doncs ja ho faré més endavant. No hem de gastar tots els cartutxos al principi, no?
No, això és veritat. Hi ha els geeks, els nerds de Star Wars viatjant cap a Alacant, que em sembla és on ets ara.
Estic a Alacant, sí.
Avui a Alacant, no? Perquè tens campanya Partit Popular allà a tope, no? Bueno, i Soe, vaja.
He vingut més aviat per gust, eh?
Ah, sí? Ah, doncs sí, pensava sí. que era per la campanya.
No.
Disculpa.
No.
Jo us faig treballar de dilluns a diumenge, ja ho sé, eh? Però
no, bueno. No passa res, sempre tenim l'ull posat. No pateixis que la campanya entra, encara que vulguis o no vulguis, hi ha l'efecte professional i està sempre enganxat.
Ah, per cert, ara, que no em volia oblidar, que el tema Canes, Harrison Ford, ahir que va rebre una palma d'or honorífica, per sorpresa, va emocionar molt, va fer una roda de premsa estupenda, he de dir que avui a Terra Talent Català, entre altres, de la teva germana.
Sí, mira, Robot Dreams, estrena mundial, és una feina molt maca de 5 anys de treball de la productora Arcàdia, de Barcelona, i és una història preciosa. Els que recordeu, els que sou cinèfils, recordeu potser Pablo Berger, que va triomfar també fa 10 anys amb Blancaneus, aquella pel·lícula en blanc i negre, tan preciosista, sí. muda, tan especial, doncs aquest també és un projecte molt especial. És molt poc habitual que l'animació tingui un espai a la secció oficial, és veritat que va fora de concurs, però que Canes es fixi en un projecte d'animació per a la seva estrena mundial és important. Només dic als oients que se l'apuntin, perquè Robot Dreams no és perquè l'hagi fet la meva germana, però és que realment ja l'ha adquirit una distribuïdora americana, que és la mateixa que distribueix Paràsits, El Triangle de la Tristesa, Titan, és a dir, serà una pel·lícula molt maca, parla sobre l'amistat a Nova York dels anys 80, un projecte molt especial, i avui doncs estrena mundial, que sempre fa molta il·lusió, perquè del cinema ens quedem amb això, no? Expliquem, mira, Harrison Ford que rep el premi honorífic, Johnny Depp que no sé què,
sí.
però al cinema hi ha moltíssima feina que no es veu al darrere, moltíssima feina molt molt dura de tots els equips, són allò exèrcits que aconsegueixen fer pel·lícules, i la veritat que només veiem la part bonica de les catifes, però hi ha molt de patiment i molta renúncia personal també al darrere de la gent que hi treballa.
Doncs avui que Pablo Berger, producció catalana en aquest cas, amb la Sandra Tàpia, que van secció oficial però fora de competició a Canes amb aquest Robot Dreams, també la catalana Elena Martín que presenta Creatura, i avui com a gran cosa, més enllà de Harrison Ford, hi ha la pel·lícula de Scorsese amb DiCaprio també en presentació a Canes. Bé, deixeu-me només apuntar una cosa, perquè no sé si l'ha seguit tu ahir el partit o no. Hi ha una decepció avui en l'ambient amb el tema del Barça Bàsquet.
Per feina tremenda, eh? Vaig seguir el partit per xarxes, sí. I ara no me'n penedeixo perquè no. és que és de depressió.
No, és tremendo, eh?
És de depressió, és a dir,
però és que hi ha un mal de ojo.
Hi ha un trauma.
Hi ha un trauma tremendo entre el Barça i la Copa d'Europa. O sigui,
els que vam seguir i en aquella època ens va enganxar disfrutant del bàsquet a l'època dels Solozaba, Lepi, Norri, Sibilio, tota aquesta gent, i les hòsties que es fotien a les Final Four, quan érem el millor equip, contra la Jugoplàstica, el Tap de Montero...
Oi.
Tot això, ahir va reaparèixer els pitjors fantasmes. I és que és un desastre, perquè aquesta Final Four era la Final Four per trencar aquest trauma. Mm. És que era tot de cara. Al Madrid li faltaven jugadors importants. És que era l'oportunitat perfecta.
Fixa't al Madrid, eh? Com arriba en aquesta final després del merder aquell que va haver-hi contra el Partizan, amb Yabusele fent aquella clau de judo allà al mig.
Deixa'm dir una cosa, perquè si no rebento una sanció que va afectar
lamentable.
Més el Partizan,
sí, sí.
que el Madrid, que va ser l'origen, sí. no, de la trifulca.
Total.
És lamentable.
I fixa't, Partizan està al carrer, el Barça està al carrer i el Madrid a la final. Sí, sí.
Però venia molt crescudets, eh? El senyor partit van fer una remuntada
estratosfèrica,
els seguidors del Madrid estaven eufòrics, la veritat va ser un partidàs, ells venien crescuts en aquest sentit, però
sí, sí.
clar...
El que fot més és que els del Barça no podem ni disfrutar tres dies seguits. Escolta'm, jo encara estava enganxadíssim, estava amb el mono altíssim de lo del City contra el Madrid, i em fots la primera patacada.
El 3 de juny, Joan, les noies, home, les Champions femenines,
sí,
encara tenim.
No, i tant. Sí, perquè a més, pel tema del bàsquet, després d'una Final Four com aquesta, ara aixeca't per la Lliga, eh? Perquè a més sabent que Sara Jessica Bichu se li acaba el contracte, que probablement no se li renovi, i que la gran estrella de l'equip, que és Nikola Mirotić, es va quedar gairebé a zero la bona part del partit, un dels tios que més cobra ara mateix a Europa.
No, i a més un context d'horitzó de retallades a les seccions.
Bé. És que ara com afrontes el tram final de temporada, que queda un dels grans títols, que és la Lliga CB.
Bueno, sí.
Ja, això ja ho anirem trobant. 10 minuts i arribarem a 2:15 de 10 del matí. Deixeu-me que saludi el Martí Oliveres, que el tinc aquí. Se m'està florint, pobre.
Què tal, com estàs?
esteu?
Ens hem llevat amb aquells cels així oberts, però ja ens has avisat. Compte que això és un parany, perquè
sí,
això
enganya.
A primera del matí molt bé, però després anirà tapant-se i tornaran les pluges i tornaran les tronades.
Sí, com els últims dies molt irregulars. Per tant, aquí i allà ho haurem d'anar seguint, són ruixats i tempestes que ens fan anar una mica de corcoll aquests dies, descarreguen aquí, a pocs quilòmetres pràcticament no hi cau ni una gota. Es concentraran, creiem, sobretot a la meitat nord, al voltant del Berguedà, del Lluçanès, Osona, Ripollès, Solsonès, Alt Urgell, poden avançar cap al Bages, punts de l'Alta Noia, Segarra, a fora d'aquesta zona ruixats molt més descafeinats. Localment, però, en aquestes zones del centre i del nord poden ser forts, amb calamar-se, pedra, com ha passat aquests últims dies, i deixar 10, 15, 20 litres en pocs minuts, fins i tot més, i tenim per això doncs, aquest avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. De moment, a curt termini, aquest matí, tranquil·litat encara, amb sol, ressol, s'anirà ennuvolant. Ara tenim fins i tot encara les restes d'alguns ruixats que han caminat pel sud del país, Terres de l'Ebre, fins i tot alguns punts de ponent, però s'obren clarianes, matí de transició abans d'aquest nou canvi de ruixats i tronades, sobretot a la tarda. Demà, al matí, més tranquil·litat a ponent i al sud, aquí més sol, més estones de sol, més bonança. A la tarda arriba un nou front que ja es pot avançar al matí a les comarques de l'Empordà, per tant, Girona demà pot ser un dia rúfol a les comarques gironines, amb aquests ruixats més d'anar fent, una pluja més continuada, no pas intensa, i la setmana que ve es veu positiva, perquè continuarà plovent a moltes comarques, no de la manera generosa, extensa, general, abundant, una llevantada com necessitaríem, però escolta, de mica en mica doncs, s'omple la pica i anirem regant moltes comarques.
Important això, a veure si ho aconseguim. Gràcies, Martí.
Que vagi bé, fins
9:21.
Ara.
9:21.
Una pregunta digui. Més que Maxi. Aquesta nit al camp plourà o no?
Epa, mira, per celebrar la final.
Pues no estava malament, eh?
No estava malament.
Sí, no,
per aixecar la Copa, no? Per aixecar la Lliga, que li entreguen després del partit a Sergio Busquets. Ui, l'he vist amb la cara tapada ara mateix, eh?
Mira, sincerament no ho tinc clar. M'heu enganxat, sí, la veritat és que no
tinc dubtes,
clara
la previsió.
Hi ha dubtes i és una cosa que estem comentant doncs, amb diferents persones del món de la meteo d'aquests dies i sobretot avui és una previsió una mica incerta. S'ha d'anar seguint. Jo aposto per un no ara mateix. El que passa que recomano que ho anem seguint i després doncs a la tarda evidentment parlarem amb els companys d'esports parlarem amb els companys d'esports i farem l'última hora de la previsió o sigui que, a veure, sí jo, mira, alguns amics que hi poden anar avui els he dit, escolta, agafa la capelina i el paraigua plegable no sé, petit, si el deixen entrar perquè com a mínim s'esperen alguns ruixats. Ara ja et dic que aposto perquè no, i ahir veia que sí, potser la tarda torno a veure pluja. S'ha d'anar seguint, és molt insegur avui el temps a Barcelona.
9:22, gràcies Martí.
Vinga, fins ara.
Abans d'anar un moment a la publicitat i de parlar del tema de Rodalies, que és aquella cosa tan... Quan no és un all, és una ceba. O sigui, estàs tres setmanes amb el tema de Gavà, que entra en campanya de mala manera, tots els estrategues dient, bueno, no, la ministra va sortir a dir, el dia 21, el Gavà, R2 Sud, estarà arreglat i tot això. Ahir, venga, una altra. A la R14, 15, 16, 17, i si n'hi hagués 20, doncs 20. Tot el que és a la zona sud del país, per un altre problema amb una variable, les catenàries, que no sé si acabarem de saber mai què és el que passen amb les catenàries, perquè el de Gavà encara ens ho han d'acabar d'explicar bé si era un llamp o no era un llamp. Un altre cop, a més, en un divendres, que la gent torna o va... precisament de cap de setmana la zona sud del país, que és una de les més afectades quan hi ha problemes amb Rodalies, doncs un altre cop amb dificultats fins ben entrada la matinada, alguna gent atrapada fins i tot en un tren de Rodalies durant 3-4 hores. O sigui que d'aquí una estoneta anirem a parlar amb alguns d'ells, però abans, deixeu-me saludar, perquè a tots els que sou periodistes que segueu la campanya electoral, hi ha una cosa que al·lucino amb vosaltres, perquè clar, entreu en aquest bucle d'anar fent, no?, el seguiment de la campanya, vinga, ara sí, et lleves d'hora, vas aquí, vas allà, l'autocar, no sé què, però és que avui ha passat una cosa que ja em sembla, o sigui, és la tortura dels periodistes de campanya, que és que Salvador Illa s'ha crescut i ha dit, jo que vaig a córrer els matins de cap de setmana, que per cert, moltes vegades ha dit que escolta aquest programa mentre se'n va a córrer.
I va molt d'hora a córrer.
Va molt d'hora a córrer. Ha dit, veniu amb mi. I he pensat, mare de Déu, un dissabte al matí que no tens acte i vinga, periodistes a córrer.
Tu que t'espantes i t'aixeques ben d'hora, ben d'hora, imagina't els que no,
imagina't,
els que fan el cap de setmana, el cap de setmana.
Saps qui ha anat a córrer? Cesc Giró ha anat a córrer. Hola, Cesc, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Has aguantat el ritme perquè he vist una imatge que sé que no es pot publicar ni es pot ensenyar ni no sé què, però he vist una imatge patint darrere Salvador Illa, eh?
ni en broma, és una màquina, és una bèstia, és una bèstia, és una bèstia, és impossible.
Jebre Selassie.
És impossible.
Jebre Selassie.
Jebre Selassie.
Clar, més portes una setmana i mitja de campanya que no has fet esport, que l'únic que has fet és menjar per viure una mica i per aguantar el ritme, i clar, et foten a córrer 10 quilòmetres i és que al 7...
10 quilòmetres heu fet.
10, ha fet 10. Sí,
fer una cosa d'un parell de quilòmetres.
Vull dir, cadascú les seves capacitats.
Ah, tu n'has fet 7.
Jo n'he fet 7, sí.
T'has desfondat, no? Com portaves 7 i has dit...
Cadascú ha fet una mica el que ha pogut, eh? Ell ha seguit fins... És a dir, des del Club Natació Barcelona fins a pràcticament a les plaques fotovoltaiques del Fòrum. Per tant, això són aquests 10 quilòmetres... 5 quilòmetres d'anar i 5 de tornar. Però sí, és increïble, es nota que corre molt. Clar, és que a més ho fa molts dies a les 5 del matí. Jo quan m'ha sonat el despertador a les 6 del matí he sentit a casa meva, estàs boig 10 vegades.
A més, un dia que no has d'anar a recollir declaracions, perquè no et demanaré ara,
bueno,
que mentis
a... Ara a les 12 tenim acte.
Bueno, clar, però a les 12 sí que és més raonable. Hòstia,
no, sí que és veritat que ara tinc la deferència de fer un off, que és allò que els polítics doncs, ens expliquen una mica quines sensacions tenen de campanya.
Sí, home, i un esmorzar, però és un off una mica car, eh?
L'han suat. Aquest off l'han suat.
Les cames sí que estan off.
Espero, exacte. Ni on ni res, però en tot cas sí.
Que la sensació aquesta de ple absolut quan surts de la dutxa, d'haver corregut una estona, és increïble, eh? Jo no la recordava i ara et sents el cos brutal.
Sí,
brutal.
Doncs mira, ja saps, cap de setmana que ve i tornes, com vulguis.
Exacte.
Ens ho expliques.
Diu que ell hi torna demà. És a dir, no para.
Ah, però us està convidant una altra vegada?
No.
Aquesta vegada ho farà sol.
Ja li han dit que...
No, clar, perquè ja heu estat massa lents per ell, no?
Exacte.
Bueno, escolta, Cesc, doncs una abraçada i sobretot una abraçada a la teva família. De veritat, haver d'aguantar això, tela. Vinga, que vagi molt bé, Cesc.
Una abraçada molt forta, que vagi bé.
4 minuts i 2 quarts de 10 del matí. Refem una pausa i de seguida la Rodalies nostra de cada dia.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Al Bazar de Lidl, fregidora Salter d'aire calent per 49,99. Estalvia't 5 euros addicionals amb l'app Lidl Plus. A més, pack de 22 nuggets de pollastre per 2,89. T'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Cada any, ell s'ostinava a ensenyar-me a nedar. Agafava cap per avall. Perquè sobrés, quan no hi havia ningú. On cobrés, on no tocava amb els peus.
016. Tres números per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Alice, Els Amics de les Arts, Mariona Escoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
Vols descobrir el cultiu tradicional de l'arròs, les oliveres mil·lenàries o fer un tast de vi a les catedrals del vi?
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llaguts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera. Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1, 5, 8, 20 i 31. I els sols, el 3 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Freguem ara a 9:45 del matí, avui acompanyats d'Ivanguera, de Tània Tàpia, de Joan Caral, de Joan Serra. De seguida parlarem de com està la campanya electoral. Estem en cap de setmana d'Equador d'aquesta campanya electoral, amb allò que en diuen, aquell comentari tan també radiofònic, que era espades en alto, no? En la ciutat condal, no? Que era quan arribava mitja part de no sé quin partit el Barça estava empatant a zero. Les espades en alto, bastant. La situació és bastant aquesta, tot i que avui no hi ha enquestes, no les tenim al damunt de la taula, potser demà sí que ja entrem en la zona, no? Crec que és dilluns o dimarts que ja no es podran començar a publicar.
Dilluns, no?
Dilluns, ja?
Cinc dies abans, no?
O sigui, dimarts potser, així. A mitja setmana, vamos. Doncs, per tant, demà tindrem l'últim així document per analitzar com està la situació d'aquesta cursa apassionant a Barcelona. Evidentment, a les grans capitals en general, a Catalunya, la cosa està molt justeta per tothom. Per tant, és una campanya molt, molt significativa des d'aquest punt de vista. Però si parlàvem de la campanya, hi va haver un tema que va impactar a l'inici, va ser una gran munició, que va ser el tema de Rodalies, i va ser contramunició també. És a dir, el govern d'Espanya en el seu moment, quan van veure que hi havia aquell problema amb Gavà, amb un incident que encara no sabem com s'ha produït a la R2 Sud i que ens ha tingut 3 setmanes a la gent del Garraf movent-se amb dificultats per arribar fins a Barcelona i a la inversa, doncs avui recupera la normalitat. Dic que estava apuntat perquè fins i tot la setmana passada surt la ministra, no?, en un acte electoral a dir la setmana que ve això estarà a punt, no?
Qui és ministre de la zona?
Sí, sí, no, és alcaldessa de... Ex-alcaldessa, ja, d'acabar. Sí, sí, és el seu espai. I dic que estava marcat en vermell, però, noi, amb el tema de Rodalies no pots fer determinades previsions. O sigui, se t'arregla un i se t'espatlla un altre. És una mica... És que està tan justet, deia aquest matí, que estires un braç i se t'allarga la cama al darrere. Està tot molt apretadet, allà. I ahir... ni crec que es pugui atribuir ni tan sols a les pluges, perquè Torredembarra van caure 3 litres ahir. Vull dir que si han de ser per 3 litres, tela. Un problema a la catenària, vés a saber quin, i ja ens ho explicarà algun dia a DIF, que va acabar provocant problemes importants a tot el que són les línies que van fins a l'Ebre, que van fins a la Costa Daurada, R14, 15, 16, 17, RT2, que no es van arreglar fins a la matinada, fins i tot va haver-hi gent, i escoltàvem el document d'un... mira, no sé si el podríem recuperar, d'un passatger ahir que no sabia si anava o venia, si se l'enduien o no, perquè estaven tancats en un comboi durant 3 hores ahir a la nit, no? I que efectivament un trajecte que fa en 40 minuts va estar 6 hores per fer-lo ahir. No sé si el podem recuperar, el document que sentíem i que, en una entrevista que manteníem al vespre a RAC1.
I bueno, a veure...
No, aquest no és el document. Si avui... A veure si podem sentir el David, en aquest cas, un viatger de Renfe.
A 10 minuts d'entrada no arrencava i han avisat que havia una avaria. Ens han dit que havien de canviar de tren i l'altre tren ja ens han dit que teníem per una hora i mitja més. Doncs el viatge havien de ser uns 35-40 minuts i seran unes 6 hores.
Doncs això, 35-40 minuts va estar 6 hores. És el pa nostre de cada dia amb el tema de Rodalies. Deixeu-me saludar aquesta hora un altre dels afectats que van patir ahir, que és el Marc, afectat per aquesta avaria de DIF d'aquesta nit passada. Hola Marc, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bé, amb molta son, però bé.
No has pogut dormir gaire, no?
Bueno, no, amb una filla de 4 anys això no perdona.
Ah, bueno, però per la filla o per l'avaria?
Bueno, a veure, tot
suma.
Tot una miqueta. Jo vaig arribar a casa a les 4, una miqueta, passada a les 4.
Doncs agraeixo que ens agafis el telèfon un dissabte a les 9 del matí, no sé que hagis d'anar a treballar, però si has anat a dormir a les 4, tela. Sí. Explica'm, o sigui, tu d'on sorties de treballar, em sembla?
Sí.
D'on anaves, a on anaves i quan trigues normalment a fer aquest desplaçament?
Val. Mira, jo sorto de treballar a les 9 a Tarragona, que treballo al Conservatori de la Diputació,
sí.
I llavors jo normalment agafo un tren a les 9 i 20, el que passa és que amb els nous horaris aquests que han fet des de l'avaria de Gavà i tot, sí, això, doncs aquest tren me'l van cancel·lar i molt amablement m'han posat un tren a les 10 i 3 minuts, i jo havia d'agafar aquest tren. Llavors, bueno, a l'arribar a l'estació vaig veure que hi havia gent acumulada i, bueno, ràpidament em poso a mirar Twitter perquè no hi havia cap informació oficial més enllà de tema de retard. I veig que hi ha una avaria. I dic, buf, doncs ja se'n tornem-hi. Tot i això, el meu tren, segons la informació que apareixia en pantalles, havia de sortir a l'hora. O sigui, no, en cap moment van dir que s'havia anul·lat aquest tren.
L'hora era a les 10 de la nit, eh?
Les 10 i 3 minuts, sí.
Les 10 i 3. I tu normalment aquest trajecte de 10 i 3 fins a Barcelona, bueno, aquest nou horari des de Gavà, sí. Que ara ja suposo que el tornen a canviar, però a les 10 i 3 arribes a Barcelona des de Tarragona, quanta estona?
Una hora i mitja. Amb aquest nou horari és una hora i mitja. Sí.
Hauries d'haver estat a 11:45 a casa.
Bueno, una miqueta més, perquè això és fins a Sants i jo visc a la Sagrera, però sí, sí, una miqueta abans de les 12 hauria de ser a casa, sí.
I quan vas trigar a arribar, dius?
Jo vaig arribar a casa a les 4, i, o sigui, a Sants vaig arribar una miqueta passades les 3, el que passa que, clar, no hi ha servei de rodalies a aquella hora, el metro no hi és, em vaig haver d'agafar un taxi, bueno, és un drama, això, sí, sí.
En l'estona que vas estar a l'estació,
sí,
què veies, què hi havia i quina informació us donaven?
Sí, la informació en el cas dels que havíem d'anar a Barcelona era nul·la. Sí que hi havia servei de busos cap a Reus i Vilaseca, si no m'equivoco, i, bueno, a crits pues, anaven cridant a la gent, no?, de passatgers a Reus, a Reus, bueno, i els anàvem posant en un lloc i en un altre. Llavors va haver-hi una miqueta de desinformació, bueno, força, eh? Finalment va aparèixer un tren a 11:45 i semblava que havia de ser el nostre tren, però ningú ens deia res. Llavors, a última hora, a últim moment, suposo que, clar, portar una situació de crisi aquesta tampoc deu ser fàcil, eh? Però a últim moment van dir, bueno, doncs aquest hi va. Un cop a dins del tren, que ens havia de portar Sants, el maquinista per megafonia ens va anunciar que el tren pararia a Sant Vicenç de Calders i allà s'aturaria. I, clar, dius, ostres, un altre cop, no? I després vam baixar a Sant Vicenç de Calders, vam estar allà una hora ben bé, fins que va aparèixer un altre tren que ja ens va portar fins a Sants, sí, sí.
Quin tipus de gent hi havia? Aquella hora n'hi havia gaire? Vull dir, estem parlant de famílies o eren molta gent de treballadors, bueno, que tornen cap a casa?
Sí, hi havia famílies, eh? Això sí que em sabia una mica greu. Hi havia nens petits, em sembla que hi havia alguna família que venia de PortAventura. Sí. I llavors, sí, això era una miqueta... Bueno, em sabia una mica de greu. Després, gent, bueno, variopinta, gent que tornava a treballar com jo, gent que s'anava de festa a Barcelona, famílies que tornaven de passar el dia per allà al sud...
Van haver de fer la festa allà al tren.
Sí.
Se us va oferir alguna cosa de compensació? Perquè això que es diuen que els retards... No, llavors... No.
No, bueno, és que un dels grans drames que tenim els usuaris de Rodalies és que com que el servei és gratuït, no?, amb els abonaments aquests, clar, no tenim cap tipus de força, o sigui, sembla això de... Una miqueta la sensació que tenim és, mira, no et queixis que és gratis, saps?
I és habitual... Tu quant temps fa que treballes a Tarragona?
Tarragona, aquest és el meu segon any, i abans treballava a Tortosa, o sigui, jo tinc uns periples aquí.
Ah.
I, sí.
No, és que de fet la gent de l'Ebre són els que més ho estan patint, perquè bueno, cada dos per tres tenen problemes, ja és una línia complicada, però déu-n'hi-do.
Sí. A més, bueno, a nivell d'anècdota, jo vaig ser dels que va patir aquí el 2019, va haver-hi una dana que, bueno, va col·lapsar servei de trens també, i jo vaig passar la nit a Cambrils, o sigui... Vaig arribar a Cambrils a les 2 de la nit i fins a les 6 del matí no vam sortir allà. Vull dir, tinc un historial aquí amb Renfe una mica curiós.
Tu et planteges alguna alternativa?
No, mira, és que el tema del... Tinc que ser una mica burro, però el tema del tren m'ho prenc quasi com un activisme. O sigui, jo vull fer servir el tren, jo no vull anar amb cotxe fins allà. A part que és un dineral, o sigui, anar des de Barcelona fins a Tarragona, que és el meu problema, que jo treballo a Tarragona. Però hi ha un servei públic aquí que s'hauria de complir i jo el vull fer servir.
Marc, moltíssimes gràcies per agafar-nos el telèfon 5 hores després d'haver arribat a casa d'un periple que a 11:45 hauries d'haver trepitjat amb la teva nena de 4 anys. Gràcies i paciència, perquè no, en principi això està arreglat, però vaja, veient com va habitualment aquesta zona del país amb el tema Rodalies, paciència.
Sí, hi haurà nous episodis, segur.
Sí. Aquesta sèrie no s'acaba mai. Gràcies, una abraçada, Marc. Permeteu-me que deia que és un cap de setmana que estava marcat en vermell també per el tema de Gavà. Tenim un periodista precisament desplaçat fins a Gavà per veure com arrencava el dia, que és el Pau García. Què tal, Pau? Com estàs? Bon dia de nou.
Bon dia.
Continua la normalitat que ens explicaves ja a l'informatiu o no?
Doncs sí, aquí els trens, almenys de 8 fins a les 9 i mitja, han estat circulant amb tota la normalitat, tal com deia la pantalla, amb els horaris que especificaven. Alguns inclús han vingut uns minuts abans, Llavors aquí, ara mateix, difícil creure que durant 3 setmanes ha estat el servei operant com ha estat.
Mm-hmm. Hi ha algú que hagi donat explicacions ja des de DIF del que va passar en aquest incendi? Perquè es va dir que era un llamp, després el Meteocat va dir que no. Hi ha hagut algú que al llarg del dia d'avui estigui planificat que surti a explicar? Ho dic també perquè nosaltres hem demanat a DIF, que és el responsable en aquest cas del que són el material, no? Tècnicament, que sortís algú a explicar el tema de Gavà i el tema del que va passar ahir. I no ha acabat de sortir bé la petició. Algú ha sortit o està previst que surti algú a explicar alguna cosa del tema de Gavà o ja no?
Doncs aquí hem preguntat i no ens consta. Ens han dit que estiguem atents als avisos de megafonia, però per megafonia, des de les 8 del matí, l'únic que s'està dient és que la normalitat del servei està restablerta i que la gent estigui atenta a les pantalles per veure quan venen els trens i poca cosa més.
Mm-hmm. No, ja em sorprendria que convoquessin una compareixença per megafonia. Ja em semblaria l'últim, però bueno. Pau, si hi ha qualsevol incidència, s'ho fa saber. Una abraçada. Fins ara.
D'acord, fins ara.
Passant ara 10 minuts de 2:15 del matí. No sé si voleu fer algun comentari per una qüestió que va entrar en campanya de forma molt intensa els primers dies, que va desaparèixer mica en mica, es va dissoldre, i que veurem si torna a reaparèixer en els pròxims moments, tot i que és evident que és un problema de país que hi és, que continua sent-hi, no?
Sí, mira, al Nació vam fer un recull que havia fet la Protecció Civil del Pla Ferrocat, que és el pla d'emergències que té Protecció Civil, i en l'últim any, des del 10 d'abril del 22 fins al 9 de maig del 23, que coincidia amb l'incident a la R3 a Manlleu, us en recordeu, sí, el vídeo, no? Sí, en què es veia la canària explotant.
Sí.
Aquest any, 13 mesos gairebé, més que 12 mesos, 13 mesos, en 107 dies es va haver d'activar el Pla Ferrocat, que és el Pla d'Emergències de Protecció Civil, per incidències a la xarxa, en la majoria imputables a DIF i a Renfe. Un pla, 107 dies, i això va passar 148 cops, és a dir, en 107 dies, en molts casos, era més d'un cop el Pla d'Emergències que s'activava. Aquesta és la realitat del servei de Renfe, que és molt diferent de Ferrocarrils de la Generalitat. Té un volum de passatgers que és molt diferent, un volum de línies i d'estacions molt diferent, però que funciona d'una manera molt eficient, de forma permanent. És a dir, que no és una qüestió d'anomalia. L'anomalia no defineix el servei de Renfe a Catalunya Rodalies i de DIF. És una cosa més profunda, no? I a mi em sembla que això ha de tenir una solució més integral. Fa massa anys que aquí parlem del traspàs integral. Són paraules buides. Ara mateix són paraules buides, i ho hem escoltat repetidament en consellers de diferents colors polítics, i no és una realitat que sigui abastable ara mateix, a curt termini.
Tània, Joan, Iva...
Jo crec que, al final estem parlant de diners, i el servei de Rodalies a Catalunya és un servei profundament tensionat per falta d'inversions, també perquè és un servei molt complicat, perquè la definició, o sigui, l'estructura geogràfica a la qual dona servei el servei de Rodalies, amb moltes línies que estan sent soterrades ara, però que travessen moltes poblacions, que les divideixen, que a més no poden créixer per aquesta mateixa circumstància geogràfica, doncs ens deixa un mapa d'un servei on no s'ha invertit i on a més és molt difícil invertir i fer les obres necessàries, perquè no és un servei que es pugui solucionar amb obres d'un any, ni molt menys, i això s'hi afegeix a...
Ara n'hi ha moltes en marxa.
De fet, ara té raó la ministra quan diu, home, si jo sóc la que més... o aquest govern són els que més estem invertint, i és cert que moltes d'aquestes avaries estan... també són fruit d'aquestes inversions, però clar, si això li sumes la mala gestió als usuaris a l'hora de donar informació, a l'hora d'atendre'ls, doncs l'equació no és raonable.
I un apunt, i ja deixo que també interveniu, però hi ha un problema d'execució pressupostària també. Jo crec que el gran drama d'ADIF i Renfe a Catalunya és l'execució pressupostària. El que es pressuposta no s'executa, i aquí hi ha un greuge que si ho mires en Madrid passa just el contrari. És a dir, es pressuposta una quantitat i s'executa més del que es pressuposta.
Aquestes
setmana sentia Pere Macias, que bueno, estava estat darrere la coordinació de Rodalies, que deia, bueno, Farenze va dir que ara no era un moment com perquè la Generalitat es quedés, agafés el traspàs, perquè la xarxa trigaria molts anys a estar en bones condicions i diguéssim seria una patata calenta, no? Però deia que d'aquí un parell d'anys es reduirien molt les incidències a Rodalies, bàsicament per el que estem comentant, no? Perquè hi ha hagut molts anys sense inversions, sense execucions, amb un dèficit flagrant, i ara s'hi estan injectant aquests diners. Però qualsevol obra pública és lenta, és a dir, això els oients ho han de saber. Des que tu poses en un paper, en uns pressupostos generals de l'Estat, que invertiràs X, tot això té un procés administratiu molt farragós, una licitació, una execució, etc, etc. I en una xarxa tan complexa com la de les Rodalies, encara més, és a dir, no estic justificant en absolut la tardança d'aquestes inversions, però sí que és veritat que s'ha de tenir clar que tota aquesta injecció de diners que ara està arribant necessita un temps perquè es visualitzi, i això no passarà, com a mínim, deia Pere Macias, 2 anys, posem-hi una mica més de temps, perquè insisteixo, amb qualsevol obra pública és lenta, amb una xarxa com aquesta en què a més intervenen diverses administracions, les vies són d'un, el servei és d'un altre, la titularitat d'un altre, encara jo crec que complica un pèl més. Per tant, ara queda aquesta paciència i anar narrant i fent aquesta gota malaia de totes aquestes anomalies, avaries, problemes i incidències que no caiguin, doncs, en l'oblit, i que, doncs, l'administració tingui clar que ha d'accelerar i que ha d'accelerar els terminis al màxim que pugui perquè aquests diners arribin ràpid i perquè els usuaris trobin doncs, que noten aquesta millora. Bàsicament perquè hi ha molta gent que fa servir el tren per consciència ecològica, però moltíssima gent que fa servir el tren perquè no té alternativa, perquè ha d'anar a treballar amb el tren, perquè no té un vehicle privat, perquè no se'l pot permetre, per milions d'opcions personals, no? I molta gent ho fa per necessitat vital d'arribar al seu lloc de treball, i per tant això és un servei públic que s'havia de garantir a la ciutadania.
Bé, bastant d'acord amb el que dieu. Jo crec que si mirem els últims 10 anys d'inversió a pressupostos, és a dir, partida no existeix aquesta partida, partida Rodalies Catalunya i execució, seria un escàndol. A part que hi ha hagut anys que em sembla que no hi havia cap previsió, o mínima. El que això posa, a part de que l'estructura de Rodalies a Catalunya és una estructura complexíssima per densitat geogràfica, per densitat de població, estructura geogràfica, etc, 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 està sobre el mar molta, això planteja problemes, és que parlem molt del ferrocarril com a transport alternatiu no contaminant. Això és cert, sí. Però la infraestructura és costosíssima. La infraestructura de ferrocarrils és costosíssima. És una de les infraestructures, és molt més cara que una autopista.
Clar.
Vull dir, clar, tu no imagina't el que suposaria a la línia del Maresme posar les vies
cap a dintre.
Cap a dintre, a 500 metres, sí, ara no. Jo dic 500.
Barbaritat.
I
on està l'autopista?
De fet, no pots fer-ho. Però...
Que de fet, hi havia hagut un projecte per fer-ho.
Sí, sí,
per on
sí.
Passa l'autopista.
Sí, sí.
A
Girona ha de soterrar les vies convencionals. A Girona es va...
No, però a la costa no pots soterrar les vies.
I es va prometre que soterria les vies convencionals i allà es van quedar.
Que allà sí que, a diferència del maig del 68, sí que hi ha la sorra de platja. Allà, sí, no? Sí, que allà sota...
Vull dir que vull dir, però si tu sumes, el ferrocarril és una infraestructura molt, molt, molt... I no és rendible en el sentit de que... No és rendible econòmicament, en el sentit que tu dius, bueno, és una inversió i que s'amortitza socialment, però econòmicament no.
El que passa que tu...
Ara s'ha de fer, clar.
Tu perquè... saps, Joan, que a l'Estat hi va haver un moment d'eufòria per l'alta velocitat, i es feien molts quilòmetres d'alta velocitat.
Que després han quedat tancats i segats.
Totalment, i que primer que no tenien un estudi fiable del volum de passatgers que el fessin rendible. 2, que no tenia comparació amb el conjunt d'Europa, és a dir, aquí...
Després de Xina és el país que té més alta velocitat, Espanya.
Sí, és a dir, aquí hi havia una inversió per fer una estructura radial amb epicentre a Madrid, que és un forat negre que ho xucla tot, d'alta velocitat, que no era rendible en moltes de les seves línies, quan el servei que utilitzava més usuaris i que estava molt tensionat, que era Rodalies, doncs tenia una inversió paupèrrima, no?, en aquesta etapa de la política espanyola, i aquí d'aquí plora la criatura.
Passant 3 minuts de 3:15 del matí, li vull agrair, perquè sempre dona la cara, una persona que és en aquest cas el portaveu de Renfe,
sempre.
El tenim en línia, que és l'Antonio Carmona. Què tal, Antonio? Bon dia.
Hola, bon dia.
Home, és veritat que és un dia delicat perquè per una banda se solucionava una qüestió que era la de R2 Sud, no?, a Gavà, però per l'altra una incidència important ahir al vespre, no?
Sí, la incidència que va afectar el quadre de senyals de Gavà ja està solucionada, ha dit, ja l'ha pogut reparar. Ha estat una tasca molt, molt complexa. Jo em vaig quedar l'altre dia amb una visita a Gavà, quan el director, quan el director general David parlava de 20.000 metres pràcticament de calvejat que s'havia de substituir.
Vull
dir, és una tasca molt complexa. Va passar una cosa similar a Mollet, Sant Fos, fa uns anys, i es va trigar 3-4 mesos, amb Salfassar a València també uns 3-4 mesos. Llavors, que en 3 setmanes estigui reparada, és una fita que han aconseguit els tècnics, i nosaltres ens ha permès recuperar el servei tant de la R2 Sud com dels regionals que circulen per aquest tram.
Uh-huh. Aprofitant que em parles de Gavà, se sap ja, Adif ha donat ja alguna... Ha acabat la seva investigació sobre les causes o encara no?
Encara estan fent l'informe que pugui determinar la causa que va provocar aquesta incidència. Per nosaltres, el més important en els viatgers és les conseqüències. Hem treballat durant aquestes setmanes per reorganitzar horaris que siguin horaris i serveis reals a la situació de restricció de circulació que n'hi havia. Hem establert serveis complementaris de busos. Hem contractat 120 busos amb els problemes de disponibilitat de busos i conductors que n'hi ha per garantir la mobilitat de tots els clients en aquesta zona. Mm-hmm.
No és comparable, evidentment, perquè aquesta avaria són de tres setmanes i una afectació molt gran a una part molt significativa de la població, que és la que va de Garrafa a Barcelona i a la inversa, però ahir la incidència, especialment la de Torredembarra, no va ser menor, no? A més, han trigat unes quantes hores a solucionar-se i va deixar, a més, alguns passatgers a l'interior d'alguns combois durant hores.
Com tu dius, no és comparable, però hi ha persones afectades. I per nosaltres el més important són els ciutadans que agafen els nostres trens. Va haver-hi una falta d'atenció de Torredembarra i Vilaseca, es van quedar dos trens aturats en trajecte. Nosaltres el que vam fer, vam poder retrocedir un fins a Tarragona, l'altre que estava a la sortida de Tarragona a costat Torredembarra. Vam analitzar diferents possibilitats amb Mossos i evacuar-los a peu, però ja sona de pedra, esperar-nos a que ens donessin una via per posar un tren paral·lel, poder transbordar-los i retrocedir-los a Tarragona. És una situació molt complexa, totalment sobrevinguda. Posaré un exemple que jo crec que tots ens hem trobat, no? Normalment portem els nens al col·le. Ho tens tot preparat, la teva dona ja ha marxat a treballar i tu es trobes sola a casa amb els dos nens. I un vomita. Mm. Mentre que el canvies la roba, has de pensar, trucar a la teva dona, trucar als avis a veure si algú es pot quedar, si has d'anar al metge. A l'altre l'has de portar també. A la qual cosa es troba en una situació que tens molta gent implicada, molta gent preocupada, per una situació en la qual tens un nen malalt i l'altre que arriba a parar al col·le. Però hi ha molta gent darrere preocupada.
Ah. Llavors,
nosaltres ahir, clar, jo ahir estava veient el partit de bàsquet, que
sí.
no vaig veure, i estàvem parlant a la directora de Rodalies, amb el centre de gestió d'operacions, amb el personal que tenien a Tarragona. Evidentment que hem de demanar disculpes per la situació que es va patir ahir, però l'esforç per part del personal de Renfe era garantir que la gent estigués informada i garantir aquesta mobilitat. Uh-huh. No vam deixar, evidentment, ningú a terra. L'últim tren va arribar pràcticament a destinació a les 3 del matí i la nostra preocupació eren els ciutadans, perquè cada ciutadà, cada persona que agafa un tren té una història darrere.
Sobre això, Antonio, saps que moltes vegades el que passa amb els viatgers quan es troben en situacions d'aquest tipus és que es queixen precisament d'una certa falta d'informació, no? Fins i tot alguns dels que estaven en el tren, de no sabem fins quan de temps estarem aquí, no sabem què hi fem aquí aturats. Ahir va funcionar, des del teu punt de vista, la comunicació amb aquest tren en concret i els que es van quedar aturats a les estacions?
És molt complicat donar una informació fiable quan les solucions poden anar variant. Es trobava en una situació que estaven valorant si era la millor opció evacuar-nos a peu, amb el que comportava a la pedra i, bueno, una evacuació a peu, o esperar-nos a portar el tren. També tenien l'altre tren aturat a Reus, que a la sortida de Tarragona, a costa Reus, que al final vam poder retrocedir. És una situació variable i de vegades és complicat, però informar a tots els viatgers, tant al tren com a les estacions. Mm-hmm. Evidentment, el que vol el viatger és la solució, i el viatger que vol és fer el seu desplaçament en total normalitat.
Per cert, una cosa que sol passar a la gent que viatja, per exemple, en avió, crec que les aerolínies estan obligades, ja no parlo d'una compensació econòmica, sinó de servir com a mínim menjar o beguda als viatgers que es queden a terra o en aquest cas en un aeroport, però podria ser comparable a una estació, mentre quan se superen determinades hores. Renfe, teòricament, això no ho té com a una qüestió bàsica, no?
Són diferents circumstàncies. Nosaltres, segons la situació que es produeixi, DIF ens va donar una previsió de restabliment per una de les vies, que això ens permetia garantir que aquests viatgers poguessin arribar a destinació, i en el cas que és necessari, evidentment, si s'ha de dotar d'aigua, de menjar, s'arriba a fer. S'ha fet altres vegades.
Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te per una altra qüestió, que és, hem estat parlant també en tertúlia, i hi ha molts informes al voltant d'això. L'últim crec que va ser fa 15 dies de l'Arturo Puente i de la Victoria Oliveras al diari Ponensa, parlant dels retards greus que hi havia hagut a Rodalies amb un examen, diguem-ne, de DIF, amb uns informes oficials de DIF diaris al llarg del 2022. Va dir 4 de cada 5 dies hi havia retards greus. Crec que heu dit algunes vegades que ara s'està invertint més que mai en les Rodalies catalanes, no? Però hi ha un dèficit enorme. És a dir, quant de temps s'hauria d'estar invertint a aquest ritme, Antonio, si teniu aquesta informació, per recuperar el que s'ha perdut en aquest temps?
El pla de Rodalies està plantejat 2020-2030. Abans parlàveu de ritme d'execució. Ara mateix tenim obres al soterrament de Sant Feliu, obres al corredor mediterrani, obres a l'R3, renovació de catenàries entre Girona i Portbou, obres d'accessibilitat a un munt d'estacions, tota la zona del corredor mediterrani. Vull dir, hi ha moltíssimes actuacions en marxa. Com tu dius, s'està invertint més que mai a Catalunya, però això fa que el sistema també estigui més tensat. Per exemple, la incidència que ha passat a Gavà, si nosaltres haguéssim tingut el servei normal, la circulació normal a la R4, que està afectada per aquestes obres de Sant Feliu del Corredor Mediterrani, podien haver desviat trens regionals per Vilafranca. I d'aquesta manera, esponjar el servei entre el sud i regionals desviats per l'altra línia. Hi ha una quantitat d'inversions tan importants que qualsevol petita afectació genera més molèsties que el que hauria de ser habitual.
Crec que el Joan Serra vol fer alguna pregunta, Joan.
Sí, Antonio, bon dia, què tal?
Bon dia.
Et volia demanar si tens la sensació que en precampanya, des de Renfe, heu estat exposats excessivament al debat polític. Heu tingut aquesta percepció?
Nosaltres, com a Renfe, la nostra preocupació són els ciutadans. Quan va passar la incidència de Gavà, era treballar per donar informació, tenir en compte les circumstàncies i immediatament reorganitzar el servei. Tots els departaments, d'una manera o d'una altra, es van posar a treballar per donar una garantia de mobilitat als nostres clients. Igual que ahir, quan passa qualsevol tipus d'incidència, la nostra preocupació són els ciutadans, no si algun polític parlarà de nosaltres o no.
4 minuts i arribarem a les 10 del matí. Antonio Carmona, portaveu de Renfe, gràcies.
Gràcies, Xavi. Sí. Fer un apunt al que heu dit,
sí,
a la tertúlia.
Sí, i tant, només faltaria.
Sobretot, el tema de, dintre de les xifres, com l'informe que va fer l'Arturo, sí, com que ha comentat el Joan, que també van publicar, sí, s'ha de posar context. És molt important. Nosaltres, a Catalunya, Renfe Rodalies circulen 300.000 circulacions. Mm. Estem parlant de que a la via estan més de 25 milions de minuts el tren sobre la via. Amb les dades que va facilitar la Generalitat a l'Arturo, la puntualitat és millor que la nostra. Nosaltres parlem d'una puntualitat al voltant del 92-93. Amb aquestes dades surt una puntualitat superior al 94%. Mm. Amb el que comentava el Joan del Ferrocat, s'ha de tenir en compte que si un tren s'atura per un atropellament, també s'activa el Ferrocat.
Evident.
Per això és molt important el context dintre d'aquestes xifres. Les xifres són molt cridaners, però també és molt cridaner que circulen 1.000 trens diaris a Catalunya. Igual que no és comparable una xarxa com la de Ferrocarrils, com la de Rodalies. Nosaltres donem servei a 214 estacions. Tenim recorreguts fins a Portbou, fins a Lleida, fins a Tortosa, fins a Riba-roja. La complexitat No és comparable.
No, no, en absolut és comparable, de fet ho hem dit.
És el que hem dit, sí.
Amb el Joan. Però, en tot cas, també les dades són les que són. Efectivament s'han de posar en context. Crec que tant el Nació Digital com el Diari Oponent van posar el context del que implicava, que l'Arturo, fins i tot aquí a la tertúlia, va explicar la quantitat d'operacions diàries que es produeixen i que, per tant, fins i tot, quan deia allò de 2.000 trens afectats, deia és una xifra cridanera, però és veritat que és un percentatge mínim dels trens que circulen al país.
No, i la comparació amb la xarxa i el servei que ha d'oferir Ferrocarrils de la Generalitat no té punt de comparació, no. És a dir, el volum i la complexitat de les línies que gestiona Renfe és molt diferent. Sí.
Però com deia Spiderman, no? Un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Antonio Carmona, moltíssimes gràcies. Fixa't quins referents que citem. Dos minuts i arribarem a les 10 del matí. Ara tornem.
RAC 1. Els Encants, Torre Glòries, el 22@, RAC, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri, ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te amb platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més.